Passen 5 minuts de 11:15. Hem escoltat aquesta entrevista a Diana Riba que li va fer el Martí González i ara és moment de parlar de literatura. Carme Serret, bon dia.
Molt bon dia, Albert.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Avui ens portes un llibre que té un títol d'una cosa que t'agrada molt i que hem parlat moltes vegades, ja, que és el tema de la mort, la vida i aquestes coses. Ja, què portem avui?
Doncs mira, Albert, és veritat, tu dius, és un tema que m'agrada molt, sembla una mica, però a mi m'agrada, és un tema que m'interessa profundament, sempre m'ha interessat, però m'interessa des de la perspectiva de la vida.
Ja.
A més, com deia un filòsof, Jankelevich, deia, sí, no podem pensar la mort, podem pensar en tot cas sobre la mort, però fonamentalment per pensar la vida, que és el que tenim entre mans. Mm. A més, jo sempre dic que la vida i la mort formen part del mateix segment, formen part del mateix trajecte com a éssers finits que som. Mm. Dic que no són contraris, són part del mateix. I crec que la mirada a la vida és una mirada que val la pena perquè la vida és fràgil i perquè la vida doncs, és arbitrària i passa. I val la pena aprofitar-la.
Quin és el llibre que...
Doncs mira, el llibre que portem avui, que porto avui, és un llibre que es diu Morir, una vida, de la Corey Taylor, que és una escriptora australiana. És un llibre que acaba de publicar, va sortir el dia 21 d'octubre, l'editorial Gato Pardo, que vam tenir fa uns anys aquí, justament quan van iniciar la seva andadura. I que precisament...
De fet, la tenim ara, també.
Exactament. No? Hem volgut convidar la seva editora, a la Mònica Monteix. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé, vosaltres?
Doncs molt bé. Molt...
d'estar aquí.
Igualment, nosaltres molt contents de tenir-te aquí, perquè gràcies. Ara, bueno, hem començat parlant del llibre que acabeu de publicar, Morir, una vida, de Corey Taylor, però també és veritat que justament ara... Arribeu, després de, em corregeix si m'equivoco, són 4 anys, crec, d'una bona andadura de publicacions molt literàries, o literàries, i ara mateix esteu als 50 títols, em sembla.
Bueno, de fet, Morir és el 53, ja.
Fixa't.
Sí, estem molt contents.
Doncs moltíssimes felicitats, Mònica, pel 53 ja, del vostre catàleg, un catàleg... Els que coneixeu ja ho sabeu, però els que no ho coneixeu l'heu de conèixer perquè és un catàleg realment, jo dic, fet en estil editor orfebre, o sigui, com un catàleg delicat, profundament literari, molt triat. Mònica, com m'ha segut el recorregut d'aquests 4 anys amb aquest treball d'edició d'orfebreria que dic jo? Com ha anat tot això?
Pues amb molt entusiasme i amb moltes ganes de fer les coses el millor possible i de construir un catàleg molt literari, que aquesta era també el projecte de l'editorial, de bona literatura, o el que nosaltres considerem que és bona literatura, no? I que això no vol dir que siguin autors coneguts, o sigui, hi ha molts que no són coneguts i són excel·lents. I així, en mica, hem anat construint aquests 53 títols.
Molt bé, i... Mònica, com decidiu, com trobes, com el llibre que tenim avui aquí, el llibre de Corey Taylor, un llibre, per mi, molt profundament literari, molt ben escrit, i un llibre sobre la vida, que, en fi, és un llibre bastant, jo dic, molt valent i bastant impactant.
Tan impactant, i jo quan el vaig trobar per casualitat mirant un catàleg i el vaig veure Morir i vaig pensar, uf, això serà un llibre d'autoajuda, però vaig clicar al nom de l'escriptora i posava escriptora australiana, i això és el que em va fer pensar, perquè si ella no hagués sigut una escriptora hagués escrit aquest llibre, això m'ho he plantejat. Jo crec que no, perquè una de les coses que ella diu en el Morir és que ella és escriptora de sempre. O sigui, li encanta la literatura, ha escrit sempre la seva trajectòria és escriure. No sé si ella hagués escrit aquest llibre sobre la seva experiència personal si no hagués sigut escriptora. El fet de que hagi sigut escriptora o que era escriptora, això li dona una consistència literària important, que, a més, crec que encaixa en el nostre catàleg. si això no hagués sigut, doncs probablement no l'haguessin publicat.
Realment, a més, és un llibre que, hem comentat, és un llibre que està escrit precisament, com tu comentaves també, no? Que, per exemple, hi ha molts llibres que són de dol, diríem, sí, de testimoni de persones que han perdut a companys, que han perdut fills, que han perdut, i que escriuen un llibre explicant una mica l'experiència del dol, llibres molt respectables, llibres molt interessants moltes vegades, però que precisament no tenen perquè, o no tenen, diríem, una atmosfera molt literària, sinó més aviat testimonial, no? Llevat d'alguns, com ja vosaltres ho comenteu també en el catàleg, per exemple, L'Año del Pensamiento Mágico, de Joan Didion, o per exemple, Niveles de Vida...
Memòries d'una viuda, de Joyce Carol Oates, que és estupendo, però sempre parlen d'una experiència que no és la pròpia, perquè parlen d'un dol que ells estan vivint, però no del propi.
Exactament, i aquí ens trobem amb això, no? Amb algú que parla de la vida, que viu, de la vida que té, de les dificultats que té en el moment que ha d'anar deixant la vida, diríem, no? Que s'enfronta a la mort. Primera persona. La mort en primera... Vull dir, el testimoni, diríem, o tot l'aire autobiogràfic que té la història, però en primera persona. Jo crec que això fa el llibre realment un llibre molt singular, perquè no n'hi ha tants, jo crec.
Exacte. Jo conec, no en conec, diria, bueno, que tindria que pensar-ho, però així, de repent, diria, una persona que parli de la seva pròpia mort imminent, o de la certesa que té. Evidentment, la certesa la tenim tots, però sempre pensem que passa en els altres, com si fos una experiència que no fos nostra. Ella no, ella sap que té una fetge de caducitat, és conscient, plenament conscient. És clar, és molt cru parlar d'això, començar a parlar d'això, que és la crudesa que té al principi el llibre, que dius, ostres, però on estic, on m'ha col·locat l'autora? I a partir d'aquí, com és capaç de donar-li la volta i parlar de la vida com parla? Inclús que fa que aquest llibre sigui pues, molt bonic, també.
I, efectivament, a més, ho comentàvem tant, és un llibre que no és gens autocompassiu. I, al contrari, és un llibre d'una bellesa, d'una profunditat.
I no és ressentit, tampoc, contra el món, perquè a ella li ha passat això, que també és una experiència molt humana. Sentir odi, sentir per què em passa a mi, no a l'altre, totes aquestes coses que ella diu que en un moment donat li passen pel cap. Però el llibre no respira això, respira vida té una prosa molt precisa i molt, com diria jo, que no se'n va, no és ni gens sentimental, ni autocompassiva, ni victimisme, ni res de tot això. És una prosa molt elegant en aquest aspecte, no?
Totalment.
I això fa que el llibre sigui també més creïble.
Precisament, heu posat aquí en l'edició, que és preciosa, el llibre ja veureu, bueno, té una fotografia preciosa a la portada, bueno, tota la vostra línia editorial és així, no? Heu posat un escrit, una faixa de Julian, de l'escriptor anglès,
sí,
Julian Barnes, sí, que diu: "Este libro de Corey Taylor es una respuesta admirable a la arbitrariedad de la vida y de la muerte. Todos deberíamos desear, cuando llegue nuestra hora, tanta lucidez al pensar en lo vivido y tanta fuerza al proyectarnos hacia el futuro."
És molt bonica aquesta cita. Bueno, a mi em sembla molt, i a més em reflexa molt el que és la força d'aquest llibre, no? Tothom, jo penso que tothom el tindria que llegir. És una opinió, evidentment, però és un llibre que no és sobre l'amor, no és sobre l'amor, és sobre la vida.
Jo comparteixo plenament aquesta opinió, Mònica.
De fet, perdoneu que vingut i m'hi posi pel mig, abans d'entrar, la Carme Serrat m'ha dit literalment això. A fora. Per tant, sí, efectivament ho comparteix, no és que ho estigui dient per dir-ho.
Sí, perquè jo penso que els llibres, a part, vull dir, tenen moltes funcions, poden tenir moltes funcions. Umberto Eco deia, en un moment donat, li van preguntar per a què sirve leer, i crec que va contestar, no se me ocurre nada más que decirles en este momento que sirve para afrontar para mirar la muerte y vivir la vida, algo així, afrontar, pues, no? Mirar hacia ahí, y em sembla una bona...
Molt acertat, molt acertat.
I en aquest sentit, Mònica, jo que he llegit el llibre per mi és un tema també molt important des del, de la meva trajectòria també de treball i una mica d'indagació, us felicito per, també per la valentia d'haver publicat aquest llibre i la qualitat extraordinària, literàriament també, i, en fi, i de tot el treball d'orfebreria que feu. Penso que, si no estic equivocada, presenteu el dia 12.
El dia 12 a la llibreria Laie a Barcelona, a les 7:30 de la tarda, amb el Joan Carles Mèlic i l'Amador Vega, que parlaran sobre el llibre. I que, bueno, que pot venir tothom que li interessi. Estarem encantats.
Doncs serà una presentació ben interessant, perquè a més amb dos filòsofs de la talla del professor Mèlic i del Amador Vega, doncs la presentació realment promet i vaja, alguns no faltarem i animem a tothom que ens escolti, que li interessi, doncs que s'hi pugui costar, perquè segur que valdrà molt la pena. Mònica, t'agraïm molt que hagis entrat avui en antena i per parlar una miqueta de la vostra editorial, i t'agraïm tot el treball que feu, i jo especialment aquest llibre, penso, tan valuós i que ens pot aportar tant als lectors. Moltíssimes gràcies, Mònica.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes
bon
gràcies.
Dia.
Bon dia.
Gràcies també de part nostra, evidentment, també per atendre'ns. Hauria sigut una excel·lent introducció, no?, per parlar d'aquest llibre. La sensació que m'ha donat, pel que dèieu les dues, és que és aquells moments en què a vegades la mort ens fa tanta por i ho veiem tant una cosa que ens fa... Però quan estàs molt a prop o tens la certesa de que estàs molt a prop, ho veus d'una altra manera.
Sí, dius una cosa que és, jo crec que és molt important, i és que jo penso que una part de que la mort ens faci tanta por és que no en parlem. Tot allò que d'alguna manera enmascarem, amaguem, és algo que no lo quitamos delante, al contrari, està en més persistència. Lo que passa és que la callamos, no? Però jo penso que és molt important perquè puguem parlar-ne, perquè parlar de la mort, insisteixo, és parlar de la vida. En aquest sentit, les persones... I sobretot quan arriba un moment, un diagnòstic com el que li arriba a Corey Taylor, que ja queden poc temps de vida, que ja ha que afrontar un final, les persones se senten profundament soles. Profundament soles. I bé, això és com a éssers humans, jo penso que és el que l'últim que ens hauríem sentir sols quan arriba un moment tan crucial en la vida. El naixement n'és un i la mort n'és un altre, o el procés del morir, no? Precisament el llibre de Corey Taylor, que insisteixo, jo penso que és un llibre que ens mostra la importància de la vida, ella comença d'una manera radical, però radical.
A mi això ha dit, també ho ha dit, que al principi és una mica, és molt cru, no?
Més que cru, jo diria que és... jo no diria tant que és cru com que és... Diu les coses pel seu nom, no busca subrefugis i va directament. Sobretot les primeres 50 pàgines, que és la primera part, que es diu, es titula, mira, Pavor. És ahir, des de la primera paraula, des de la primera frase, ens posa en una situació bastant radical. Diu així, ara un par de anys... Compré en internet un fármaco para la eutanasia hecho en China. Lo puedes adquirir por esa vía o puedes viajar a México o a Perú y comprárselo sin receta a un veterinario. Al parecer basta con decir que tienes que sacrificar a un caballo enfermo para que te vendan tanto como quieras. Después puedes bebértelo en tu habitación del Hotel de Lima y dejar que tu familia se encargue de tramitar la repatriación de tus restos, o bien pasarlo de contrabando en tu equipaje y guardarlo para más tarde. Puesto que no tenía la intención de usar el mío enseguida, ni tampoco estaba en condiciones de viajar a Sudamérica, opté por la solución china.
Això és al principi.
Això és, justament us he llegit el primer paràgraf. És al principi. I de veritat que és un llibre, jo penso que, insisteixo, és un llibre molt honest, molt valent, però no pretén ser cru, o no pretén de dir, voy aquí a... En absolut, sinó que és això, una mica dir les coses pel seu nom. Però jo crec que la Corey Taylor, des de la meva perspectiva, en aquest primer, en aquesta primera part, precisament el dir les coses pel seu nom, però sense tampoc voler impactar, de forma molt natural, per mi és una part bellíssima, parla, diríem, de la veritat, i és una part profundament humana. Per què? Perquè planteja situacions en què les persones, en moltes de les persones que estan al final de la vida s'enfronten. I aquí entra a fer una crítica, però una crítica molt, jo crec, molt intel·ligent a com està la legislació en molts països actualment en relació a l'eutanàsia, com les persones no poden optar lliurement al que poden considerar que sigui la seva mort digna.
No? El dret a morir, no?
El dret a morir dignament, efectivament. I aquesta a mi em sembla una qüestió molt important en les nostres societats.
Per tant, Corey Taylor s'ho planteja només començar, ja.
Exactament. Però també, jo no ho desvello, però tot el que ella diu és d'una consideració en relació a la seva família, als seus fills, als altres en general, de dir, segons el que faci, quina repercussió, quines conseqüències tindran els altres. I fa una reflexió molt profunda i, des del meu punt de vista, profundament ètica en relació a la mirada, a l'alteritat, no? Hi ha una part, Albert, que jo, a mi m'ha comogut molt, és molt interessant. Bueno, jo he trobat molt interessant tot el llibre, però aquí ell explica, a la pàgina 57, dice, hace unos meses me invitaron a participar en un programa de la cadena de televisión ABC llamado Esto no se pregunta. Aleshores, els oients preguntaven, fent preguntes sobre coses que normalment no es pregunten, no? I li van fer unes quantes preguntes que ella no sabia i unes 10 preguntes, i ella les va anar contestant. En el llibre podem llegir la resposta a cada una de les preguntes com aquestes, per exemple. Si havia hecho una lista de deseos, havia contemplado la posibilidad de suicidarme, me había vuelto religiosa, tenía miedo, había un lado positivo en morirse, me arrepentía de algo, creía en una vida después de la muerte, habían cambiado mis prioridades en la vida, me sentía infeliz o deprimida, deseaba asumir más riesgos sabiendo que de todas formas me iba a morir, ¿qué echaría más de menos? ¿Cómo querría ser recordada? Totes aquestes preguntes de la pàgina 38, al final de la primera part, Pavor, les va contestant. La reflexió...
En un programa de televisió no pots contestar tan pausadament com si et poses a escriure un llibre, no?
Clar.
Una altra manera de...
Però ella contesta amb una profunditat, vull dir, i amb una humilitat i en una mirada a la vida que a mi m'ha commogut profundament. La segona part, perquè així sapigueu una mica... perquè el llibre és versàtil, I ho dic perquè la primera part és... Veieu que entrem, planteja el tema...
Sí, no, bé, i planteja només començar.
D'una manera radical, però d'una manera profundament humana i d'una manera que jo crec, ja no sols a les persones que estiguin en aquesta situació, sinó a totes les persones, tenint en compte com és de vulnerable la vida o el vivir, vull dir, no està mal que hi reflexionem, no? A la segona part, que es titula Polvo i cenizas, m'ha semblat també molt interessant perquè Corey Taylor aquí fa una mirada cap a la seva vida, cap al seu passat, la seva gent, els seus amors, però no tant, almenys a mi no em dona la sensació que estigui fent massa... No pretén fer com un balanç, no? I tampoc, i això m'agrada molt, ni tan sols vol jutjar res ni a ningú, ni per lamentar-se o reclamar que les coses haguessin pogut anar millor d'una altra manera. Ella, jo dic, simplement, en aquesta part, confessa que ha viscut i està bastant d'acord, que a mi això em sembla, per una vida, em sembla que està molt bé, està bastant d'acord en com van anar les coses, que no van ser en absolut perfectes, perquè no hi ha vida que vagi perfecta, però...
És mentir, no? Com? Sí, algú diu que la vida ha sigut perfecta.
Sí, és impossible. Vull dir, ja naixem en una família, magnífic lloc per... Clar, és una matriu de força sempre, una família, però també és una matriu de dolor. I és ineludible, perquè si no fos així, pues, no sé, és que com que... L'existència té aquest material, vull dir, no, és impossible que tot sigui... sigui perfecte, no és així. I quan un mira el passat, doncs les coses han anat com han anat, han estat com han pogut ser. Però mirar-les com les mira Corey Taylor, amb aquesta, com, amb aquesta humilitat de dir, bueno, va néixer i va estar bé, i jo des d'ahir, des d'aquesta mirada, o des d'aquest vivir, des d'aquest existir, poder inventar mi vida. I jo sóc una convençuda de que la vida hi ha que inventar-la. Perquè, com deia l'Anna Maria Matute, pues acaba sent verdad. Aleshores, insisteixo, és un llibre que parla de la vida, per mi, i ho dic amb entusiasme perquè ho veig així. No és un llibre en absolut trist, no és un llibre... Home, és planteja, pues, clar, la finitud humana, però és que és tan real com la vida misma.
És una cosa
és la vida.
Que és innegable. O sigui, no és que plantegi una situació dramàtica, sinó que és una situació que passa. És així?
És així, exactament. Per tant, per mi és un llibre que una mica que ens situa en aquesta mirada cap a la vida que té que veure en dir, mira, fes de la vida, com deia el poeta René Char, fes de la vida, l'únic que tenim davant la mort és fer de la vida una petita obra d'art. I fer una petita obra d'art vol dir que... visquem en presència i en sentit, entenc jo, la nostra vida, cadascú des del que tingui, però no que la vida passi de llarg, com si la vida dura sempre, perquè sabem que no és així, tot i que de vegades tenim com una espècie de miratge, o vivim una espècie de miratge com si fos així, no? Així és que la vida val molt la pena, i la Corey Taylor ho explica molt, molt bé en aquest llibre, no? I mira, a la tercera part, que hi ha per anar acabant, es diu Principio y Fin. Principio y Fin, que és el segment mateix de la vida, no? Aquesta part va sobre, d'alguna manera, sobre una... Us donaré aquesta imatge de la consciència, com ens arriba en algun moment de la nostra infantesa, la consciència de que som éssers finits. I ella explica, ja també des del començament del capítol o de la part, precisament el despertar d'aquesta consciència. Corey Taylor, us he dit que, bueno, ens ho explica la Mònica, ella era escriptora, havia escrit també guions, de cine, i mireu, quan arribem, principi i fin, al final, jo no us llegiré el final.
Home, no.
Per suposat. No, a més, és que no m'ho... No. Però sí que us puc dir que no podria imaginar un millor final per aquest llibre. I només dir-vos una cosa, i el llegireu vosaltres, asseguts quan el llegiu a la vostra butaca, però poseu-vos en aquesta, bueno, aquesta butaca per mirar. Diu, he llegado al borde de las palabras, al lugar donde desfallecen y se deforman ante la aterradora irrevocabilidad de la muerte. La razón de que siempre fuera una apasionada del cine es que las películas nos muestran las cosas, no las cuentan. You said I would
forget the system, I got a wizard. Doncs amb això acabem, Carme, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també ens has transmès aquest llibre de Corey Taylor. Ens veiem d'aquí un mes per parlar sobre més coses.
Parlarem.
Amb més gent, amb més... com sempre, la Carme Serret ens posa aquest moment de tranquil·litat per reflexionar sobre moltes coses. Des d'ara marxem al butlletí i tornem de seguida amb l'Anna Luna, que ens portarà una secció més de A taula no es canta. Fins ara.